Sí, una jornada molt interessant que podria començar, com dèiem, a decidir algunes coses interessants en aquesta segona catalana. Mentre que la tercera, la Unió Esportiva Sitges, s'enfronta demà a la Granada, ho farà a partir de les 5 de la tarda al Municipal d'Aiguadols. D'aquí uns moments repassarem tot el gruix de la jornada de futbol base. La Lliga Nacional Juvenil, últims partits ja del juvenil A de la Blanca. Aquest cap de setmana es juga la número 32, la Blanca, que en rep el Reus Deportiu. Aquest diumenge el Nou Pins vence a partir de 4:45 de la tarda. Si parlem de bàsquet, darrera jornada també de la fase prèvia amb el bàsquet de Sitges, que buscarà la seva victòria número 29 demà dissabte aquí davant la S de l'Hospitalet a partir de les 6 de la tarda abans d'afrontar la fase final del Campionat de Catalunya. Tenim derbi també de la segona catalana femenina, el Ribes Bàsquet de Sitges, aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. En hoquei patins, jornada número 27, el Club Patí Sitges, que disputa ja les últimes jornades del campionat. Juga avui, ho farà aquest vespre a partir de 8:45 aquí al pavelló de Pinsbens davant el Cerdanyola. I també tenim aquest cap de setmana, entre d'altres, semifinal de la Copa Catalana de Rugby. El Rugby Club Sitges s'enfronta demà a les Gironians a partir de les 2 de la tarda aquí al camp de rugby de Santa Bàrbara. 4:06, gairebé 4:07. Comencem. El temps de l'agenda esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, que els estarà acompanyant com tots els divendres fins les 5 en punt de la tarda. Comencem ja a repassar tot el gruix de la jornada de futbol base per aquest cap de setmana. Partits de la Blanca Subur, tenim ja l'Isidre Gómez disposat. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com dèiem, el juvenil A, que apura ja els seus últims partits de la Nacional, ho farà aquest diumenge aquí a 4:45 davant el Reus Deportiu.
Bueno, ja és un equip que potser tenim alguna oportunitat de treure alguna cosa positiu, perque veig que guanya, perd el Reus aquest. Aviam si avui li toca perdre.
Penúltim partit aquí al Nou Pinsbens, perquè si no m'erro encara quedarà l'últim, que serà amb el Sant Andreu. Quedarà enmig el desplaçament a la Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona el proper cap de setmana, però en qualsevol cas, com dèiem, aquest diumenge, penúltim partit de la Blanca d'aquesta temporada aquí al Nou Pinsbens, com dèiem, a partir de 4:45 davant el Reus Deportiu. Pel que fa a la resta,
pues seguirem també ja amb l'interessant juvenil B, que també està ja a la recta final, i aquest dissabte es desplaçarà a les 5:15 contra el Penya Jove Roquetes A. En categoria cadet, el cadet A es desplaça contra el Ribes A el diumenge a les 9 del matí, i el cadet B juga a Pinsbens contra l'Espluguen A el dissabte a les 6 de la tarda. I en categoria infantil, l'infantil A rep el Mascatarro el diumenge a les 12 del migdia. L'infantil B es desplaça a jugar contra la Martinenca A el dissabte a les 12 del migdia, i l'infantil C es desplaça a Cubelles contra el Cubelles B el diumenge a les 11:30. En categoria Levin, l'Levin A es desplaça a Òdena contra l'Òdena A dissabte a les 11:15 del matí. L'Levin B es desplaça contra l'Igualada F el dissabte a les 10 del matí. L'Levi C juga a casa contra el Castelldefels D el dissabte a les 16:15 de la tarda. L'Levi D, derbi local contra la Unió Esportiva C, al Municipal d'Aiguadols, dissabte a la 1:15. I finalment l'Levi E juga a Pinsbens el dissabte a les 4:15 contra la Penya Jove de les Roquetes B. Hi ha en categoria Benjamí, aquí ja hi ha dos equips que ja no competeixen aquesta setmana, però ens queden que el Benjamí A rep a Pinsbens el diumenge a les 10 del matí al Sant Boià B, i finalment el Blanca Subur D rep dissabte al Riu de Villes a les 12 del migdia. I això ja es va acabant.
Doncs sí, estem ja apurant, fins a arribar al final dels diferents campionats. Queden encara 2-3 setmanes ben bones, segons quina competició. Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu-siau. 4 i 10, vinga, seguim repassant més partits de futbol base, en aquest cas els corresponents, els equips de la Unió Esportiva Sitges, que la majoria d'ells jugaran aquí a casa, ho faran al municipal d'Aiguadols. És el cas de la juvenil, que en rebrà el Vilanova, partit que juga diumenge a 2:15 del migdia. Pel que fa a l'infantil, en rep la Unió Esportiva Castelldefels, ho farà demà dissabte a 6:45 de la tarda. L'Alevi A s'enfronta al Santa Eulàlia demà dissabte a 10:15. L'Alevi B ho farà davant l'Igualada demà dissabte a 13:45. Tenim derbi, com ens en recordava fa uns moments l'Isidre. L'Alevi C del Sitges rep el de la Blanca demà dissabte a 13:45. L'Alevi D, que s'enfronta al Vilanova, ho farà diumenge a 9:00. L'Alevi E rep el Piera també diumenge a 9:00 del matí. El Benjamí A, que s'enfronta a l'Igualada, ho farà diumenge a 12:15. El Benjamí B rep la visita del Prat demà dissabte a 12:15. El Benjamí C s'enfronta al Marianao diumenge a 12:15. I per últim, els dos prebenjamins. El prebenjamí A, que s'enfronta al Sant Sadurní demà dissabte a 12:15. I el prebenjamí B ho farà al camp, ho farà aquí a Aiguadols també, volíem dir, davant el Mascatarro, partit que ha jugat diumenge a 11:15. Equips que juguen fora de casa. El cadet A ho fa al camp del Risto Stochkov diumenge a 12:15. L'infantil B, que ho farà al camp del Sant Sadurní demà dissabte a 9:00 del matí. I per últim, el Benjamí D juga a les Roquetes davant la penya jove. Ho farà demà dissabte a 10:00 del matí. Descansen aquesta jornada el cadet B i el Benjamí E. Repàs també a la jornada de futbol femení, bàsicament per considerar els partits que juguen els dos equips del Sobrense que encara estan en competició. El primer equip, el sènior, afronta la jornada número 29. Va al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, a l'estadi municipal de Vilafranca, demà dissabte a partir de 4:45 de la tarda. I finalment, pel que fa al Benjamí Alevi, afronta en aquest cas la cinquena jornada del torneig complementari. Viatja fins a Mataró, jugarà amb el camp del Cirera al Col·legi Salesians de Mataró, concretament demà dissabte a partir de 2:00 de la tarda. Repassa també el cap de setmana de rugby per considerar els equips, els partits dels equips del Rugby Club Sitges. Parlem d'entrada de les semifinals de Copa Catalana que es disputen demà a Santa Bàrbara a partir de 2:00 de la tarda entre el Rugby Club Sitges i els Gironians. Semifinals Copa Catalana, tornem a recordar, demà a Santa Bàrbara a partir de 2:00 entre els Sitges i els Gironians. Pel que fa a la Copa Catalana Femenina, jornada número 11. El femení del Rugby Club Sitges, que s'enfronta al Poblenou Enginyers, també a Santa Bàrbara, immediatament després del partit del masculí, ho farà 4:15 de la tarda. I en partit de la primera catalana, partit de la 12a jornada, el sènior B jugarà fora, ho farà al camp del Rugby Club Cornellà, concretament a l'estadi municipal de Cornellà, demà dissabte a partir de 5:00 de la tarda. Gairebé 4:14 de la tarda. Tornem al futbol. Hem de fer ja prèvia de la jornada número 31, tant a segona com a tercera. Comencem pel grup tercer de la segona catalana, que ens depara aquests enfrontaments. Vegas, Espluguenc, Gornal, Can Vidalet, Júnior, Suburense, Martorell, Sant Cugat, Olivella, Penya Unió, Màlaga, Sant Mauro, Moja, Sant Joan d'Espí, Prat B, Vistalegre, Bellvitge i Marianao, Sant Andreu de la Barca. Ho dèiem tot just en començar aquest temps d'agenda esportiva. Una jornada, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Que podria començar ja a decidir algunes coses en aquest campionat.
Sí, sí, però per això el Sobrense té que guanyar demà.
El Sobrense, d'entrada, ben dit, ha de fer la feina. Jugar demà a 6:45 de la tarda a Sant Cugat del Vallès, al camp del Júnior. Un Júnior que, atenció, és cinquè per la cua. Té 33 punts, per tant, està en zona de descens.
Sí, sí, sí. I a més tindrà que lluitar per no perdre la categoria. I li queden, doncs, 4 partits, 4 jornades.
4 finals, evidentment. Parlem de 4 finals per als equips que s'estan jugant el títol, però també 4 finals per aquells que no volen perdre categoria. Evidentment, aquí tothom s'està jugant alguna cosa a dia d'avui.
Sí, amb una diferència molt gran. Jo penso, i crec jo, i te lo dic, me lo diu el cor, que si el Sobrense guanya demà, no se l'escapa el campionat, Jo crec que demà és un partit clau al Sobrense. Si el Sobrense és capaç de guanyar demà, jo crec que el Sobrense puja de categoria.
Més enllà de pensar que, per exemple, la setmana que ve tens un Gornal aquí al Municipal, que la penúltima jornada has d'anar al camp de l'Espluguenc. L'Espluguenc també, doncs, amb problemes en aquesta zona perillosa de la classificació, i que l'últim partit te l'has de jugar aquí, no direm que una carta, però amb el canvi de led.
Sí, però clar, la setmana que ve són 3 jornades, ja no són 4.
Sí, no, clar, que en quedarà una menys.
Tu segur que has donat un pas important perquè, doncs, has sumat els 3 punts, i no... tot i que Vista Alegre i Unificació Bellvitge, un o altre, així perdut, o un o altre, vull dir, o Tortos, han tret un punt, aquí surt beneficiat el Sobrense. Tot depèn també del canvi de led, però compte que tant Gornal com canvi de led tenen que venir aquí al Municipal, Que no és el mateix.
El Sobrense, guanyant demà, d'entrada es col·locaria el líder provisional. És un dels primers equips que comencen a disputar aquesta jornada número 31. Hauríem d'esperar a veure què passa en l'enfrontament entre el Vista Alegre i el Bellvitge. Numèricament parlant, clar, al Sobrense què li interessa? Doncs, home, un empat. Sí que els dos equips sumen un punt, però en resten 2.
Sí.
I això faria que el Sobrense conservés aquest liderat.
Clar. I jo crec que, i torno a repetir, que si el Sobrense guanya i ells empaten, el Sobrense ja no deixarà aquest primer lloc. Segur, convençut, perquè te queden 3 jornades, perquè la motivació és el 100%, perquè el Sobrense compta pràcticament amb tot l'equip, no té baixes significatives, tindria que passar, doncs, coses molt grosses, i crec que el Sobrense a la Gornal és molt més equip, lo guanyarà aquí. Que Esplugues és una altra història, però sempre vens de guanyar els 2 últims partits i després te quedaria el canvi de net aquí. Si te tens que menjar tot el pastís, tu penses que el Sobrense no se menjarà el pastís perquè aquí no tregui un bon resultat amb el canvi de net? Tal com està l'actitud del Sobrense actualment, se menja el canvi de net amb patates.
Números dels últims partits del Sobrense són espectaculars. L'equip ve de guanyar els 4 últims partits, ha marcat 15 gols, n'ha encaixat només un, però atenció, perquè en els 3 últims partits no ha rebut cap gol.
Ja, clar, és això. Clar, tu marques gols i no reps. Això vol dir del potencial i del moment que vius. Defensivament el Sobrense, em sembla que és el segon o el tercer equip menys golejat.
Ho hauria de mirar amb una mica d'atenció.
Però és l'equip que més gols ha marcat en diferència. Crec que el segon li treu 11 gols. Diu clarament que el Sobrense està passant ara el millor moment. Des del dia del Vista Alegre tots han ensopegat i l'únic que no han ensopegat ha sigut el Sobrense. L'ha guanyat tot, l'ha guanyat tot. Els 4 partits que ha jugat l'ha guanyat.
Sí, sí, d'ençà de la derrota aquí amb el Vista Alegre, el Sobrense, que com molt bé deies, doncs no sap el que és perdre punts, i això és molt, molt important en aquest raig final, en aquesta cursa final, que en el millor dels casos s'hauria de dur el Sobrense a jugar, doncs, igual la promoció per pujar, o igual s'estalvia la promoció.
Depèn de demà. Si demà el Sobrense guanya, parlem de... ja no de somiar, de que la realitat està molt a prop.
A veure, deixa'm que li pregunti al Mario León. Mario, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs, senyor?
Què tal? Doncs molt bé. Molt content,
no? Suposo. Fixa't com canvien les coses, Mario, d'un any a l'altre, no? Després d'estar tants i tants mesos fora dels terrenys de joc per aquesta lesió que vas patir, arribes al Sobrense, et fas amb la titularitat i amb l'equip lluitant per pujar a primera.
Sí, la veritat és que és un canvi bastant gran, i la veritat és que molt content per les oportunitats que s'estan donant aquí al Sobrense. I bueno, és un treball en equip que s'està fent, molt maco, amb un equip maquíssim, i bueno, la veritat és que és un plaer ser aquesta plantilla, la veritat.
Tens aquella certa sensació, Mario, que tot el que estàs visquent ara, en aquests últims mesos, ho has d'anar assimilant molt ràpidament?
Sí, la veritat és que tampoc... L'avantatge que tenim és que molt, bon, molt bé diu molts cops a Josu, és que, clar, el següent sent mai la vida, que s'hagués vist amb, a l'inici de la temporada, de lluitar per pujar, i ha sigut un cúmul d'encerts i de victòria i això que t'ha vingut a fer on està en aquesta situació, i no tens aquesta pressió, no? I vas assimilant poc a poc, però ho vas gaudint. I diàriament, durant la setmana, és el que també paeixes, paeixes el partit anterior, prepares el següent, però amb una certa felicitat, i això és també és una miqueta el secret que tenim. Mm-hmm. Tenim aquesta pressió, però que tots a un any som molt forts, és una plantilla immensa. Mai a la vida havia vist que sí que la categoria de sigui estan entrant 25, 26 persones, 24 persones cada dia, que això és una implicació increïble, i clar, això dona el s'ha de fer també, no? I la veritat és que sí, que és una cosa meravellosa de país, encara que sigui ràpida, però és molt mal.
Esteu a 4 partits de fer història, bé, en el pitjor dels casos a 6.
Bueno, sí que és veritat que podem fer història, però no hem de pensar ja... No ens hem de ficar aquesta pressió, si ens hem de creure, perquè ja sí que no ens podem enganyar i estem molt a prop de la fita, però clar, hem de treballar com sempre i no sé, no passa res. Si passa una cosa com l'altra, no passa res. La veritat és que si enfrontem els partits i els entrenaments com estem enfrontant, doncs la veritat és que bueno, ho tenim a prop i ojalà puguem fer història.
Mario, no t'ho he preguntat i probablement hauria d'haver estat la primera pregunta que t'hagués fet. Com et trobes de la lesió?
Bé, la veritat és que el genoll molt bé, realment bé. Sí, ha tingut una recuperació boníssima, molt bona. Sobretot que m'agraeixo també molt al subvenç. I bueno, en aquest cas també la mare que m'ha treballat bastant bé. I la veritat és que la veritat, el genoll molt bé, realment bé, molt content. Jo tenia algunes uns pensaments de dir, ostres, no serà el mateix, però realment està millor el genoll nou que ni cal bé.
És allò que suposo que et passa sovint pel cap, no? Quan un jugador ve d'una lesió tan llarga, d'una lesió greu, sempre penses, ostres, m'acabaré de recuperar bé, el genoll em respondrà quan estigui tornant a competir. Suposo, clar. Mario, que pel cap passen infinitat de coses, no?
I a més, cada partit a casa, jo recordo i molt fidelment al moment en què em vaig lesionar, perquè malauradament em vaig lesionar a Aigüerols, i cada cop que em toca la porteria em vaig lesionar, tinc aquests pensaments, no? Però bueno, cada cop menys, i de veritat que ja m'hi penso molt a menjar, no?
Un té la sensació també de que torna a començar? És com si tornés a començar?
Amb el tema de lesió?
Sí.
Bé, depèn de la implicació que tu li donis, també. O sigui, sí que costa molt, perquè realment quan portes 3 o 4 mesos allà recuperant encara veus que, ostres, és impossible que estigui com era abans, pel tema psicològic, més que físic, perquè molts cops és molt psicològic, però després ja quan estàs ja dins ja ni recordes que t'has lesionat ni recordes que has passat un paró i no deixes l'entrenament. No crec que quan psicològicament no estàs preparat, no crec que canvi molt.
Mario, com afronteu aquestes 4 últimes jornades? Ara deia el Toni fa uns moments que ell creu que el partit de demà al camp del Júnior és importantíssim. De fet, ho són tots, però el de demà és gairebé clau. En una jornada en què jugant s'enfronten el Vistalegre i el Bellvitge. Creus que és una jornada aquesta que pot començar ja a decidir alguna coseta per aquí dalt?
Clar, a veure, a decidir comença, o sigui, per nosaltres són les 4, perquè és igual que nosaltres guanyem i demà perdria el Vistalegre o el Bellvitge i després la setmana vinent no guanyem. O sigui, per nosaltres és clau les 4 que queden. Sí que és veritat que per ells, pels contrincants, sí que demà és una miqueta, o aquest cap de setmana és una miqueta pedra de toc de com serà el final de la temporada. Però per nosaltres no és demà, o sigui, no són les 4. Nosaltres hem de visualitzar guanyar els 4 partits que ens queden, perquè hem jugat contra equips molt, molt forts i ho hem tret tot, o sigui que hauríem de sortir amb aquest pensament i jo crec que ens sortirem bé.
D'entrada, demà si guanyeu, Mario, es col·loqueu líders, provisionalment, evidentment.
Ah, tot això, es va pensar en global i ja està.
Sí, però
està clar.
Com dèiem, demà si guanyeu us col·loqueu primers i suposo que pendents o mig de reull, com li vulguis dir, d'aquest enfrontament estel·lar entre el Vistalegre i el Bellvitge. Home, numèricament parlant, Mario, aquí interessa un empatet, no?, entre aquests dos.
Sí,
què creus?
Sí, la veritat és que sí, però bueno, el bo d'això és que depenem de nosaltres. Depenem de les opcions a pujar ara mateix, el següent se depèn de nosaltres, perquè si empaten, depèn de nosaltres, i segons aquí guany també depèn de nosaltres. O sigui que, en cas, quedaríem segons, però també depèn de nosaltres la promoció, entens?
Mm-hmm.
O sigui que hem de mirar per nosaltres. O sigui, depenem i hem d'afrontar-ho així.
Mm-hmm.
Perquè, clar, si penses en altres resultats, si no són resultats que tu has pensat, et poden afectar, no? Aquestes coses, tenim l'avantatge i som la gran avantatge que depenem i llavors això és perfecte per nosaltres.
Mira, no et pregunto pel calendari perquè evidentment a aquestes alçades tothom s'està jugant alguna cosa, no? Dona aquella certa casualitat de que evidentment, mira, demà el Júnior es juga també la 3 punts molt importants per sortir d'aquí de la zona de descens. La setmana que ve rebé un Gornal que sí que s'ha quedat despenjat però que suposo vindrà aquí amb ganes de tocar els nassos, com es diu també. Aneu al camp de l'Espluguenc, també un equip amb problemes a la part baixa i escolta'm, i acabeu aquí amb el canvi de led. A qual més difícil, no?
Ja, a veure, sí que és veritat que Gornal i canvi de led deixen pensar malament, però en el món del futbol sempre hi ha primers per guanyar, no mai per perdre, si no ho dic mai, però primers per guanyar i segur que tenien molt motivats per trobar els 3 punts aquí a Els altres és vital per ells de punt, o sigui que encara més difícil, encara que sigui la part baixa de la categoria, ja veiem que està tan ajustat tot, ja per la part de baix i la part de dalt, que no hi ha molta diferència, i molts cops, molts partits ens han costat més treure els de la part baixa que de la part de dalt, no? Així que a qual més complicat, la veritat que sí.
Sens dubte. Per anar acabant, Mario, tu signes al segon lloc?
Clar, això...
la pregunta del millón, eh?
Per mi, ojalà tinguem assolit l'objectiu com a primers i no haguéssim de patir...
Dos partits més,
que farà un infart. Però bueno, també estaria bé, seria una gran fita. Jo crec que seria tothom de Sitges i de la comarca molt contenta que el Sobrens fos segon a la classificació. Nosaltres visualitzem les 4 victòries.
Sí. Saps el bo que té tot això, Mario? És que quedeu primer, segons o tercers, inclús fora, sereu mereixedors d'una temporada extraordinària.
Sí, això ja som conscients, eh? I a més, si vens als entrenos, als partits, això es palpa, inclús som tan competitius que inclús sabent això no ens deixem anar. I volem més, i aquesta actitud és boníssima. O sigui, no ens podem adormir a cap entrenament, perquè també ens ho diuen, m'entens? No? Vigilar que esto por aquí no, eh? I això és boníssim. Això és d'agrair, perquè clar, no tothom ho pot veure, això. I clar, això és, bueno, s'ha d'aprofitar aquesta opció, perquè malauradament alguns de nosaltres serà molt difícil que puguem tenir una experiència com aquesta que estem vivint. Els que són més joves sí que la tindran, i amb joves amb molta qualitat aquí a tot Florència, però bueno, cadascú ha de veure el seu moment i aprofitar-ho. Però sí. No saps mai quan tornarà.
Està clar. 4:28, per acabar. Mario, tens aquí el Toni que també et vol saludar.
Hola, Toni.
Mario, què tal? Com estàs?
Com estàs?
Escolta, mira, fent cas a lo que diuen los entrenadors, partit a partit, clar, primer partit és
de...
Sí, però això ja l'ha copiat tothom, eh?
Sí.
Si anem partit a partit, el més important és demà. I jo te diré una cosa, si demà guanyeu, jo estic convençut, i estic convençut jo, perquè ho he seguit tots els partits del campionat, estic convençut que després de guanyar 5 partits consecutius no ens ho pegueu més, segur, i guanyeu el campionat.
Ojalá, que t'escolti. I és veritat que guanyem tots els partits seguits que hem guanyat, si sumem a 5è, 6è... Clar, també tens la passió de l'estadística, que a veure quants equips han guanyat 8 partits seguits o 9 partits seguits. No? Però bueno, segur que podem treure alguna cosa. segur.
No. És que, de moment, 5 seguits no l'ha fet ningú.
Per això
t'ho dic.
Sí, sí.
A veure què passa demà. Sí. Mario, gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Dos quarts de cinc en Mario León, després de recuperar-se de la seva greu lesió, doncs el tenim aquí. Joan, el Sobrense, Toni, sempre ho hem comentat, ha estat aquest un fitxatge de luxe, com molts dels que ha tingut el Sobrense aquesta temporada.
Sí, el que passa és que jo sempre dic el mateix, aquest fitxatge sol ha guanyat el Sobrense.
Sí, sí, no cauen del cel, o algun sí que et pot caure del cel.
Algun, sí. Però quan no et coneix tant, però fitxatges com en Mario León, fitxatges doncs com que van tenir dos setmanes o tres setmanes aquí, fitxatges com el Josep Maria Mercè, que està molt a gust, jugadors doncs que poden dir moltes coses i que estan dient moltes coses, estan aquí doncs perquè s'ho passen molt bé. I perquè
no, i a sobre estan guanyant, i a sobre estan a punt de fer història, com dèiem, no?
I clar, estan evolucionant, sí, sí, sí. Perquè segur que el Mario León està disfrutant ara moltíssim més que fins i tot a la tercera divisió. Mira què t'he dit ell.
No, i una reflexió interessant que feia ell. Evidentment, per qüestions d'edat, alguns jugadors doncs saben que aquesta és una grandíssima oportunitat per fer quelcom gran aquest any. Vull dir, qui sap si l'any que ve, si aquest any no ho aconsegueixes, et tornarà a passar el tren i el podràs agafar.
Sí.
Això no ho sap ningú, no?
Sí, sí.
Per això suposo que aquests jugadors, probablement més veterans, ja pensen, ostres, aprofitem això que tenim ara, anem a mort fins a l'últim dia, perquè l'any que ve, qui sap.
A més, una altra cosa, Pitu, és que la comarca està fatal, tota la comarca. No n'hi ha cap equip doncs que destaqui. L'únic que destaca és el Sobrense.
Sí, l'únic que està al cap de tots ara és el Sobrense, sens dubte.
Tu imagina que el Sobrense,
si fas una classificació, els números surten ràpids.
Clar. Tu imagina que el Sobrense aconsegueix pujar a la primera catalana. De qui es parlarà al llarg d'aquests mesos del Sobrense?
No està clar.
A part de fer història, que no l'havia aconseguit cap equip sitgetà el fet de pujar a primera catalana, el Sobrense doncs serà l'equip que estarà de boca en boca fins al principi de temporada.
Demà dos quarts de set, aquest júnior Sobrense, molt ràpidament ja per acabar, trajectòria del júnior al seu camp, 7 victòries, 2 empats, 6 derrotes. Demà no podran jugar per sanció els jugadors del júnior Xavi Mayol i Nicolau Vinyes. Primera volta, es va patir molt per no guanyar, no, empatar. Sobrense 1, júnior 1, encara recordem aquell gol de Joey al minut 93 per aconseguir aquest 1-1 final. I gairebé 34 minuts de la tarda, anem a la tercera catalana, jornada número 31. D'entrada, repassem els enfrontaments. Són aquests: Anoia, Calaf, Cubelles, Bas, Espirall, La Múnia, Sant Cugat, Ses Garrigues, Òdena, Ribes, Molanta, Les Roquetes, Penya Jove, Piera, Riu de Villes, Montserrat, Igualada, Fundació Leti Vilafranca, Carme i Sitges, La Granada. Demà aigua dolça, a partir de les 5 de la tarda, com dèiem, la Unió Esportiva Sitges rep la Granada. Toni, amb el record de que precisament el camp de la Granada va ser probablement un dels millors partits que ha fet el Sitges aquest any.
Sí, jo diria que el millor, a Can Contrari, no? Va fer un partidàs i va saber guanyar una Granada que aleshores encara estava millor que ara.
Sí, probablement sí, probablement estava un palet millor.
I se parlava de fins i tot de que era un dels favorits, no? De fet, ha estat un equip bastant irregular també, però ha estat un equip en el que doncs potser ha fet el més difícil i ha fallat el més fàcil, no? Però som molt bon equip. Jo penso que demà el Sitges té l'oportunitat de tornar a guanyar la Granada, que això no ho pot dir tots els equips d'aquesta categoria, i guanyar-lo fent el futbol que estem veient últimament dels Sitges. Jo no sé en quins Sitges veurem, perquè el problema dels Sitges són els jugadors, les lesions i tot, sí, sí, una miqueta,
les absències, no? Etcètera, etcètera. Correcte. Fixa't com l'equip va dissabte passat a Igualada, no? Va molt justet en aquest sentit.
I va donar la cara, uh-huh. I me va agradar molt més els Sitges que el Montserrat Igualada, tot i que me va semblar un gran equip, no?
Sí, sí.
Per això que si el Sitges treu un bon equip, la seva millor versió d'equip, pot guanyar una altra vegada el... a la Granada, per què no?
Sí, per què no, per què no? Mira, tenim al telèfon el segon entrenador del Sitges, ell és el José Luis González. José, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Final de temporada ya.
Sí, ya llegamos a la recta final, los últimos 4 partidos, y bueno, la verdad es que el equipo está acabando muy entero, como se escuchaba decir, la verdad es que físicamente el equipo acaba los partidos muy bien. El domingo pasado en campo de Montserrat Igualada, el equipo se quedó con 2 menos, tuvo que luchar todo el partido con un resultado adverso, y la verdad que estuvo muy bien, uh-huh. Estuvo muy bien el partido.
Quizás, José, un poco lo que le ha faltado al equipo, ¿no? Esa regularidad, ¿no? Ese semana a semana de ir ganando partidos, de muchas semanas quizás quedarse sin jugadores concretos, ha sido todo muy irregular, ¿no? Quizás.
Sí, la verdad es que la temporada ya se presumía un poquito complicada en el sentido de que habían 12 o 13 caras nuevas, la verdad es que la gente era muy joven, y luego aparte en agosto siempre te planteas un once tipo para jugar, te quedas sin Iván Meyer, te quedas sin Héctor, te quedas sin Nico, te empiezas a quedar sin jugadores, y la verdad es que cuesta repetir un once cada semana, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo pues eso el equipo lo ha notado mucho.
Un poco desesperante, ¿no? Para los técnicos, ¿no? En este caso para ti, para Jordi.
Pues sí, la verdad es que sí, y aparte luego teníamos el handicap, que tampoco podíamos tirar mucho del juvenil, porque también estaba ellos con sus problemas, así que ha sido un poco difícil, sí.
Fíjate el sábado pasado en Igualada, ¿eh? A punto estáis de igualar un marcador contra un muy buen equipo como Montserrat, con 2 jugadores menos, con ausencias destacadas, porque claro, tampoco puedes hacer demasiados cambios. A punto estuvisteis.
Sí, llegamos a Montserrat Igualada con casi 11 jugadores para jugar. El partido se complicó rápidamente con tarjeta Rafa, penalti enseguida. Pero el equipo se sobrepuso, intentamos jugar a fútbol, tuvimos nuestras ocasiones. Y la segunda parte con la expulsión de Xavi y de Ollé, pues nos combinó ya el mundo encima.
Uh-huh.
Pero bueno, ya le digo, el equipo aguantó muy bien, estuvo muy entero físicamente y bueno, dando la cara.
Para esta semana, para mañana, José, ¿recuperamos a alguien?
Sí, pues mira, recuperamos a Gerard, recuperamos a Viñola y Pepe, que jugó 30 minutos o 35 ahí en Montserrat Igualada, supongo que ya estará para jugar.
Uh-huh.
Pero claro, perdemos ahora a Xavi, perdemos a Uche.
Sí, sí, los sancionados evidentemente se lo pierden por uh-huh. por expulsión. ¿Cómo crees que ha de afrontar estas últimas 4 jornadas el equipo, Javi? ¿O cómo lo estás viendo tú? ¿Hay una evolución en estas últimas semanas? ¿Esto es bueno de cara ya a sentar un poco las bases para la temporada que viene?
Yo creo que el equipo se está afrontando como se deben de afrontar. Por suerte, por desgracia, el equipo no tiene a todos sus enteros.
Uh-huh.
Y yo creo que la gente del vestuario se da cuenta, y yo creo que el año que viene muchos quieren seguir aquí. Y es la oportunidad perfecta para poder demostrar al míster que se ha equivocado en todo el año y decir, oye, yo estoy aquí y yo voy a jugar estos 4 partidos y voy a dar la cara y voy a demostrar que yo puedo seguir en el Sitges.
Mm.
Así que yo creo que el equipo va a seguir dando la cara hasta el final.
Es como una especie de no diré de examen, ¿no? Pero para vosotros os puede ir bien, ¿no? Este último rush final de la temporada para ver un poco... Pues lo que te decía, ¿no? La evolución de ciertos jugadores, si interesa que sigan el año que viene, si no, es un poco como un banco de pruebas, no sé si decirlo así.
Pues sí, porque la verdad es que se han podido hacer pocos experimentos este año. El míster es una persona que le gusta hacer muchos cambios, le gusta dar oportunidades a todo el mundo, y la verdad es que no se ha podido hacer por tener muchas bajas, porque los resultados no acompañaban. Y yo creo que estos 4 partidos, pues ya que el equipo está, dijéramos, salvado, está en una zona cómoda, que no es conformista, que no quiere subir un puesto más si se puede, que es muy complicado porque la Granada parece que está a 7 puntos nuestros o 6, pero bueno, que el equipo va a seguir ahí intentando luchar y yo creo que sí es una buena oportunidad para la gente que ha tenido menos minutos poder demostrar al míster que sí que vale la pena contar con ellos.
José, ¿qué tal? ¿Cómo te estás encontrando tú en esta experiencia nueva, supongo, un poco para ti, en el banquillo, al lado de Jordi?
Pues la verdad es que ha sido mi acople a estar en los banquillos, me lo ha hecho muy fácil Jordi. Es una persona con la que no toma decisiones solo, intenta siempre consultarme a mí y preguntarme, oye José, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer un cambio? ¿Qué podemos...? Así que me ha hecho muy fácil mi labor, ha hecho que yo me sintiera protagonista dentro del equipo, no el segundo entrenador, que es el que, bueno, está un poco más alejado. La verdad es que me ha hecho sentir muy cómodo.
Bueno, muchas veces se habla de la importancia, ¿no?, del ayudante, ¿no?, del segundo, en este caso.
Sí, eso aquí tiene que tener un poco mano izquierda y hablar con los jugadores, y yo que también he estado un poquito más cercano a ellos, que hasta el año pasado éramos compañeros de equipo, pues la verdad es que sí tienes que estar un poquito entre el bien y el mal, ¿no? Al lado del míster, pero también escuchando un poquito al equipo.
En este sentido, José, teniendo en cuenta eso que dices, ¿no?, que hasta el año pasado, pues muchos de ellos eran tus compañeros. Cuesta un poco empezar ya a diferenciar. Ahora ya no eres mi compañero, ahora soy tu entrenador. Esa barrera, ¿no?, que a veces hay que tener clara.
Sí, que la verdad es que cuesta un poco, pero quizá cuesta más fuera del campo.
Ya.
Pero dentro del campo siempre me han tenido el mismo respeto que me habían tenido siempre. Y ahora muchísimo más como segundo entrenador, pues muchísimo más respeto, la verdad.
Si te pregunto por el año que viene...
Bueno, el club sabe que yo soy del club y no hemos hablado porque no hemos hablado, pero la verdad es que tampoco hace falta. O sea, a mí simplemente con que Jordi, el presidente, venga y me diga, José, ¿qué? Yo le voy a decir que sí. O sea, que por mi parte no hay ningún problema.
Es decir, tú estarías dispuesto a seguir como mínimo un año más.
Sí, yo estoy muy encantado en Sitges. Yo hace ya, esta es mi séptima temporada y la verdad es que mientras que el cuerpo aguante y el club quiera, yo voy a seguir aquí.
4:41, conversant amb José Luis González, el segon entrenador de la Unió Esportiva Sitges. Un moment que tienes aquí a Toni, que també te quiere saludar.
Sí, José, perquè quan el Pitu t'ha dit això, quan t'ha dit esto, jo he pensado, ¿no?, que conoces más el camino de Municipal de Aiguador que no el de tu casa.
Pues la verdad que sí, ya te digo que 7 años ya.
¿7 ya?
Parece que fue ayer, pero 7 años, esta es mi 7ª temporada.
Ostras, no hacía tantos yo, ¿eh?
Sí,
imagínate, sí. 7 años. Muy bien.
Vale, pues que tengas mucha suerte, que sigas el año que viene y que sigas aquí. Que aquí. ¿Dónde te van a quedar mejor que aquí?
¿Eh? En ningún sitio. Pues muchas gracias, Tony.
Muy bien. Pues José, gracias por atendernos.
A vosotros.
Que vaya muy bien. Buena tarde.
Adiós, buenas tardes.
Sí que és allò que el temps passa tan, tan de pressa. 7 temporades ja, José Luis González.
Sí,
Sitges.
Sí.
Evidentment, aquesta última que estem a punt d'acabar com a tècnic, però les 6 anteriors...
Sí, com a porter.
Com a porter.
Com a porter, sí, sí.
L'any passat, recordem, va patir una greu lesió, em sembla, a la clavícula.
Sí.
No va poder acabar jugant.
No.
I bé, al final, doncs, suposo que entre tot plegat va fer, doncs, decidir a ell personalment i al club que s'incorporés en tasques de tècniques, en aquest cas.
Sí, ell ja portava molt de temps.
Experiència entès, evident, és un home que com a porter, doncs, ha tingut molta experiència, ha jugat, doncs, en altres categories superiors, per tant, bé, en aquest terreny ho té guanyat.
Sí, sí. A més, si te fixa, la Unió Esportiva Sitges, doncs, és una màquina, molta vegada, de fer entrenadors de porters. Porters que són entrenadors. Manel Rodríguez era porter.
Sí, senyor.
Va ser entrenador. El José, porter, és entrenador. I perquè ara me venen aquests dos al cap, però n'hi ha algun que altre més.
Bueno, Miguel Mata.
Miguel Mata, el que passa és que Miguel
porter,
Mata...
però és entrenador de la base.
És entrenador de la base, sí, sí, i però... entrena porters.
Sí, sí.
Però també pot ser un molt bon entrenador. Per què? Perquè el porter veu tot el partit. I el porter veu...
Sí, té aquella visió que, evidentment, el jugador de camp possiblement no té. Més quan, clar, tu tens tota la visió del camp, tens tota la posició dels teus companys, evidentment, és un avantatjat en aquest sentit.
Sí. Això,
un alumne avantatjat.
Per això. Mira, jo me recordo d'un porter que no ha sigut tan gran porter com Lopetegui, però és un molt bon entrenador.
Sí, sí. De vegades és allò, que tampoc cal ser un magnífic jugador per ser un gran entrenador, o a l'inrevés, no?
Per això t'he dit que pot ser un molt bon entrenador i a més aquí porta molt de temps el José i jo crec que amb el Jordi pot fer un bon tande de cara a l'any que ve i sobretot mirar això dels títols d'entrenador, no? Sí. Que tan mal de cap
arreglar portant, una miqueta aquesta situació
està portant els Sitges,
que com ens va dir el propi Jordi Serra, doncs aquest estiu mirarà de poder solucionar. Què va semblar el Josep l'altre dia? Va parlar d'aquest projecte de futur,
sí,
d'aquests Sitges que de cara a l'any que ve doncs ha de millorar, evidentment.
Bé, és molt bo això, persones que s'aficien a un projecte pels Sitges, perquè jo pensem nosaltres que el Sitges té que està més a dalt, per tot, per història, per tot, però clar, es té que anar pas a pas. Clar, comptar amb aquesta persona, el que sempre hem parlat nosaltres, que hi ha entrenadors que estan perdent el temps pel carrer i podien ser aprofitables. Jo penso que és molt bon aprofitable en Josep Riambau. I està amb els Sitges, són dos ulls més, tècnicament és un home que coneix molt tot això i pot anar molt bé.
Ho va deixar clar, evidentment, ell no s'asseurà a la banqueta, evidentment col·laborarà amb tot allò que pugui ser doncs, de servei tant per al Jordi com per al José, però ell va deixar clar que a la banqueta no estarà. Sí que estarà a la banqueta, però dirigint un equip de la base, que tampoc correcte, va voler concretar.
Sí.
Tot i que tu també el vas intentar punxar, sí, sí. Però en qualsevol cas el Josep serà aquesta tercera pota, no? Per dir-ho d'alguna manera, ja ho està fent a dia d'avui,
que és un tema molt, molt, molt interessant,
un home de la seva experiència també que pugui oferir la seva visió, sobretot ja no pel que fa una miqueta al rendiment, no? de la plantilla, sinó una miqueta per sentar les bases d'un projecte.
Sí. Sí, sí, totalment d'acord, totalment d'acord.
Dir, el projecte passa per sobre, no? Dels diners i de qualsevol altre aspecte que generi el futbol.
Clar, i més en un projecte on no n'hi ha diners i tens que treballar perfectament aquest tema, no? El tema jugador, el tema que la gent estigui contenta, el tema compromís, tot això, clar. Si tens persones que tenen experiència i que coneixen molt bé aquesta temàtica, te pot anar molt bé.
Doncs els Sitges que en rep demà la Granada a partir de les 5 de la tarda aquí al Municipal d'Iguadols, quedaran encara 3 partits més, Toni, Carme... Ve aquí la Fundació Atlètic Vilafranca la penúltima jornada, compta quin partit aquest.
Compta.
És un partit en què el Sitges evidentment no jugarà res més que 3 punts, però la Fundació entenc que sí, perquè la Fundació està en segon lloc de la classificació, sí que té a 5 punts el tercer, que és el Piera, té probablement massa lluny ja el títol, està a 8, l'Odena ja està a un pas de proclamar-se matemàticament campió, però compta aquest penúltim partit de la temporada, perquè pot ser interessant, tindrà els seus al·licients, sens dubte.
Sí, sí, molt, molt interessant.
Volem del que és capaç als Sitges.
Pot fer perfectament de jutge, i fins i tot diria que jo no veig els Sitges incapaç de guanyar la Fundació.
No, això no ho ha dit ningú. Per això
és capaç de guanyar-lo,
Per això et dic que m'agradarà veure aquesta penúltima jornada una miqueta del que són capaços uns i altres.
Veurem.
I acabarà la temporada al Camp de la Noia.
Sí. Sí, sí, acaba en terres de la Noia.
Bon equip també la Noia, tot i que es va desinflar massa d'hora, potser.
Sí, 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 és el que passa quan tu pagues jugadors i tot això. Allà no hi ha problemes de fitxes, allà sempre busquen jugadors de... Té Igualada molt a prop, busquen jugadors de part ja, jugadors pagant, però el problema és això, no?, que quan d'alguna manera perds possibilitats de quedar dalt del tot, doncs sí. Clar, aquests jugadors, clar, surten car i algun l'ha perdut pel camí.
Sens dubte. 4:48, deixem el futbol, anem al bàsquet. Hem de parlar de bàsquet, com els diem abans, no arribem a les 5 d'aquest cap de setmana. Darrera jornada ja de la fase prèvia, tant a primera com a tercera catalana. El primer equip del bàsquet Sitges, el Sènior A, que tanca aquesta temporada rebent la S aquí a partir de les 6 de la tarda, mentre que el Sènior B s'enfronta al Montpedrós. S'ho farà abans, a partir de les 4 de la tarda. Ens ha d'ajudar a analitzar amb aquesta jornada de bàsquet, com cada divendres, Mauro Pérez.
Bueno, com ja sabem tots, aquesta fase regular s'acaba demà mateix i ja tenim la feina feta, ja tenim tot el sac, ja som campions de Lliga i ara ja anem cap a objectius més ambiciosos i ja ens centrem cap a aquest campionat de Catalunya que ens fa que ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió. Per tant, ja és una, ja no és tant com a fase regular, sinó que ja és més un partit de preparació per al que, per les fases que ens venen a continuació.
El de demà es pot considerar com a partit de tràmit, o t'ho pregunto d'una altra manera, fa una certa mandra jugar el partit de demà?
No, al contrari, perquè per això ja et dic, estem molt motivats per les fases que ens venen a continuació i volem tenir bones sensacions per aquestes fases, i nosaltres des del primer dia que vam perdre contra el Sant Boi ja vam tenir clar que aquell seria l'únic partit, el primer i l'últim, ja teníem clar que seria això. I a més, doncs, AES és un dels millors equips de la categoria. Recordem que AES, si guanya contra nosaltres, quedarà tercers i tindrà moltes opcions de pujar a Copa Catalunya. Per tant, AES s'ho juga tota una carta.
Per tant, com es diu en aquests casos, avisats esteu.
Sí, ja et dic, AES és un equip molt fort, ens va costar ja guanyar i serà com una mena de preparació per les fases. És un rival molt dur i ens anirà molt bé per preparar-nos.
Si tot va bé, Mauro, acabareu aquesta fase regular amb 29 victòries, en el cas que guanyeu demà, repeteixo, i amb una única derrota. Clar, són números veritablement espectaculars.
Sí, portem... Els últims anys hem anat pujant de categories i hem quedat campions, afortunadament, molts anys, amb categories més baixes, també s'ha de dir, però ja et dic, jo tots els anys que hem quedat campions mai havíem tingut un registre tan espectacular. Vull dir, tu pots quedar primer i perdre, perquè veus els altres grups, hi ha dos grups més, i els primers han perdut 4 o 5 partits, és lo normal, perquè perdre en un... Jo crec que és, no sé si és un rècord, però propi serem, sí.
Sens dubte. Un cop acabi aquesta fase prèvia, aquesta fase en regular, Mauro, com quedarà tot plegat? Heu de disputar amb aquesta fase final, aquest campionat de Catalunya de la categoria. Sabeu alguna cosa? Ens pots donar alguns detalls en aquest sentit?
Sí, funciona de la següent manera. Hi ha 3 grups a la nostra categoria, primera catalana, un és i els enfrontaments és entre els 3 primers, és a dir, nosaltres, el Roser d'algun altre grup i el Safa, que hi han quedat primers, i després el millor segon. Aleshores, a partir d'aquí es fa unes semifinals d'anada i tornada, i després una final. I la final ja està demanada a Sitges, per tant, passi el que passi, la final ja seria Sitges.
Si no tinc mal entès, Mauro, el propi president, el Pau Simó, ja ens va confirmar aquesta dada que tu comentes, que seria, si no m'equivoco, ara parlo molt de memòria, el 7 de juny la final aquí a Sitges.
Sí, el mateix dia de la final de Champions, sí. Aquest dia mateix...
La Champions és el dia abans, és el dia 6.
És un dia abans? Ah, vale, doncs per aquí anava. Doncs sí, aquest cada setmana seria la final i, home, jugant a la casa tenim moltes ganes d'arribar-hi i faria moltíssima ràbia si vinguessin a guanyar-lo algun altre equip a casa nostra. Per tant, això ens ha de servir com a doble motivació per arribar-hi. Sí.
Sens dubte. El Roser, el Safa i un tercer equip que ha de sortir doncs, del millor segon dels grups de primera catalana seran els vostres rivals. Quan comença la competició? Saps si comença la setmana que ve ja o d'aquí un parell de setmanes?
Aquesta setmana vinent descansem.
Sí.
Farem setmana d'entrenament, però amb descans. Ja tenim preparat un partidet entre generació dels 80 i generació dels 90, del nostre equip, és a dir, joves contra veterans, i l'Edu Piñero té ganes de vestir-se de curt i aquest partit d'entrenament el jugarà, o sigui que res, la setmana que ve és d'entrenament, i ja l'altre, o sigui, d'aquí 2 setmanes ja sí que tenim el primer partit, l'anada. Sí.
Perfecte. Bé, més enllà una miqueta de la vostra situació com a equip, recordem també que demà el Sènior B juga i tanca temporada, en aquest cas, contra el Montpedrós, aquí a partir de les 4 de la tarda. Bé, ja ho hem comentat en aquestes últimes setmanes, Mauro, aquesta temporada complicada del Sènior B que finalment s'ha pogut salvar amb nota, no?
Sí, l'objectiu s'ha complert amb escreix, ja s'obre molt abans del previst, sense patir, no hi ha hagut patiment, ja, com recordem, ja fa unes 3 setmanes o així que el Sènior B ja està salvat matemàticament, per tant l'objectiu s'ha complert amb escreix, sí. Però problemes de Sènior B, això, les últimes setmanes, sobretot de lesions de llarga durada, i els últims entrenaments no els estan podent completar amb prous disponibles, i és una llàstima perquè és un equip jove, però bueno, la veritat és que ja estem més pensant en la temporada següent que en aquesta, perquè el de demà és un partit de tràmit, però bueno, davant l'afició i com a últim partit de casa, jo crec que que el jove senyor B tindrà ganes de treure l'endavant.
Sí. Sens dubte. I acabem parlant del senyor femení, que afronta un partit que és derbi, que és difícil, que és a fora, és a Ribes, i clar, mirant la situació de l'equip, el de diumenge a les 6 de la tarda al pavelló de Sant Pere de Ribes, és un partit, Mauro, per les noies, complicat, eh?
Sí, 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 la veritat és que és un derbi, i un derbi sempre dona ganes de jugar-lo, però la veritat és que també és una mica un derbi descafeinat, perquè tant el Ribes com el Sitges ja tenen tot decidit, el Ribes ja estan salvades i el Sitges haurà de promocionar. L'única motivació que li queda al Sitges és quedar una plaça per sobre o una per sota per tal dels encreuaments contra els altres grups de la promoció.
És a dir, però, bueno, ja no es pot evitar el play-out de cap de les maneres.
No, ja està, les noies del Sitges ja ho tenen clar, ja el play-out ja no es pot evitar, hauran de fer aquestes fases, recordem, amb camp a favor, i bueno, jo crec que això també, els dos partits que els hi queden, ja també és de preparació per ja aquestes fases, ja estan, la lliga regular ja per elles ja gairebé s'ha acabat, i ja això, preparant les fases, però bueno, un derbi sempre hi ha ganes de jugar-lo, sempre tens companyes o col·legues a l'altre equip, al ser dos equips que estan tan pròxims geogràficament, i sempre hi ha motivació i ganes, sí, sí.
Doncs, sens dubte, amb aquest partit que jugarem aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda al pavelló de Sant Pere de Ribes. Amb això acabem, Mauro, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest repàs de la jornada de bàsquet. Bon cap de setmana, adeu-siau.
Molt bé, a vosaltres, igualment.
Quatre minuts i arribarem a les 5 de la tarda. Anem acabant ja amb aquest temps d'agenda esportiva. Quatre punts més per aquest cap de setmana si parlem d'hoquei patins. Recordem, partit de la 27a jornada a la segona catalana grup primer. El sènior del Club Patí Sitges, que en rep el Cerdanyola, juga avui. Ho farà a partir de 8:45 del vespre, perdó, aquí al pavelló de Pinsbens. I pel que fa a la Copa Federació Júnior, també es juga avui. El júnior del Club Patí Sitges ho farà immediatament després del partit del sènior, és a dir, a partir de 9:45 de la nit davant l'Amposta. En aquest cas, parlem, com dèiem, de la Copa Federació Júnior. Atenció també, perquè aquest cap de setmana tenim patinatge artístic. Tant demà com demà passat, el pavelló de Pinsbens acollirà la preselecció del Campionat de Barcelona de Patinatge Artístic en les categories infantil i infantil B. Demà, durant tot el dia, a partir de 9:45, i també diumenge a partir de 9:45, amb més de 40 i 50 patinadores, respectivament, de les dues categories provinents de la província de Barcelona. I atenció també, perquè en aquest diumenge el Club Natació Sitges organitza la 9a edició de la Triatló Sprint Gran Premi Pan Salut Energy. La sortida, recordem, serà a 9:45 del matí des de la platja de l'Estanyol. Diumenge, per tant, la 9a Triatló Sprint Gran Premi Pan Salut Energy, i demà dissabte, des de les instal·lacions del Club de Mar, a partir de les 10 del matí, es donaran el tret de sortida a la 3a edició de la Triatló Infantil. Per tant, com veuen, cap de setmana, doncs, de molta competició. I acabem amb una última, perquè ens arriba la informació de que l'equip femení de futbol sala de les Botigues s'ha proclamat campió de la Lliga Nacional de Catalunya. Per segon any consecutiu, les futbolistes de l'agrupació esportiva de les Botigues de Sitges que assoleixen el títol a la màxima categoria de la Federació Catalana de Futbol. Futbol sala, en aquest cas. Per tant, felicitem aquest equip femení de futbol sala de les Botigues de Sitges, i amb aquesta bona notícia m'acabem. Toni, gràcies.
Molt bé.
Bon cap de setmana. Tornem dilluns a partir de les 4 de la tarda en una nova edició del Temps de Descompte. Que passin un bon cap de setmana. Adéu-siau.